Sans Fronteras. Bona tarda a tothom, bona tarda, Carol.
Bona tarda.
Tornem a ser de viatge una altra vegada, no?, com cada setmana.
Sí, amb un convidat.
Amb el convidat aquell especial que vam tenir la setmana passada, que el tornem a tenir aquí una altra vegada.
Exactament.
I de què ens parlarà, de què ens parlarà? Bona tarda, Damià.
Molt bona tarda, un plaer, de nou.
De què ens parlarà aquesta setmana el Damià?
Doncs no ho sé, no ho sé, potser de què, de llunes, de sols, de planetes?
De tot una mica,
de tot una mica.
Doncs bé, aquesta setmana, ja que vam introduir la setmana passada el turisme responsable, tornem a tenir aquí el Damià Carol, que ell ens explicarà un viatge que va fer al Brasil.
Al Brasil,
oi?
Així és.
I que forma part d'aquest turisme responsable que hem estat parlant, i que, bueno, també és com un exemple, no?
Sí.
I una bona... Ai, perdona.
No ho digues,
sí. No, i una bona oportunitat també per nosaltres de deixar caure tots els estereotips potser que tenim de Brasil, no sé si per ser lluny o perquè ens ho han venut d'alguna manera, doncs un país tan gran no pot ser que ens limitem als clixés, no?
Samba, futbol, platja, noies boniques...
Res d'això, avui res d'això.
Existeix també, hi ha molts joves que juguen a futbol, hi ha platges que són boniques, hi ha noies que també ho són, però Brasil és molt més que no tot això.
Explica'ns una miqueta, sisplau, Damià.
Aquest és un viatge que, és, per dir-ho així, és un viatge que és el viatge de la meva vida, no?
Sí.
Aquest el que comparteixo avui amb vosaltres, i és un viatge que em transforma i que, com a tal, doncs, em belluga moltes coses interiors perquè després siguin exteriors, no? Només que es quedi aquí dins. I aleshores, si voleu, fem un previ... una mica de contextualització de què és el Brasil, per una vegada doncs arribar allà i fer una mica de coneixement sobre el terreny. Brasil és un país que és continent, és un país enorme, és 17 vegades l'estat espanyol, hi viuen gairebé 200 milions d'habitants, la desigualtat social doncs és molt gran, Brasil és campió mundial, però també ho és en desigualtats socials, i la desigualtat a Brasil es mesura per les propietats de terra. No? Com dèiem, Brasil és continental, és més que un país, i la meitat del Brasil està en mans de l'1% dels propietaris de terra, no de la població, de l'1% de la població, sinó dels propietaris de terra, és a dir, que quatre gats...
Que no vol dir que siguin del Brasil,
no.
Aquests propietaris.
No, que cap molts d'ells, i cada vegada més, doncs, són estrangers. Aleshores, clar, hi ha moltes persones que no poden viure a São Paulo, Rio de Janeiro, o als grans ciutats, Salvador de Bahia, no poden viure en aquestes ciutats perquè són ciutats de pobresa, les que creen grans bosses de pobresa en aquestes ciutats, i per això es constitueixen les faveles. Les faveles no són llocs on s'amaguen els narcotraficants, els terroristes, també, però allí les faveles que viuen són persones normals i corrents, famílies, gent humil, si tu vols, però són gent bona, agradable i que té ganes de viure i sobreviure. Aleshores, doncs, moltes persones, en lloc d'estar patint a les ciutats que estan superpoblades, doncs diu, hosti, tornem al camp, tornem a la terra, els nostres avis potser venen de la terra, potser nosaltres som fills de la terra, tornem-hi, no? Perquè a tot el món durant els anys 60, 70, 80 hi va haver un gran èxode rural, i com que l'oportunitat de vida digna i de vida fantàstica estava a les ciutats, quan és mentida, és fals, la gent van promoure la sortida del camp perquè la poguessin controlar fàcilment, no? Perquè què estan fent ara amb els aliments? Estan especulant amb els aliments, estan especulant amb la gana de la gent, des d'entitats bancàries catalanes com Caixa Catalunya, com d'altres, no? És a dir, que no estem parlant de coses petites, sinó que són grans i que estan ja tramades des de fa dècades. Aleshores, hi ha moltes famílies que no tenen oportunitat de vida digna, com dèiem, a les ciutats, i el que fan és tornar al camp. I no ho fan de forma individual, perquè no poden comprar una terra. El que fan és organitzar-se sota moviments socials. Hi ha moviments socials que existeixen des de fa temps, i en el meu cas doncs, el vam conèixer el 2005, que és el moviment Sense Terra del Brasil. Un moviment social que va néixer l'any 84, un moviment social de masses, integrats per famílies senceres, des d'avis, des de mares, des de pares, des de nens petits, que el que fa és dir, ei, anem a reivindicar un tros de vida, un tros de terra per tenir també un tros de vida digna, no? I una terra que puguem cultivar-la, que aquest cultiu ens doni aliment, que aquest aliment ens doni educació, que aquesta educació ens doni sanitat. I d'així, doncs, poder també, una vegada estan, diuen, va, sortim de les ciutats i ocupem aquesta terra, perquè el que fan és ocupar, com deia abans, no tenen diners per comprar, el que fan és ocupar aquesta terra i no l'ocupen de forma així pacífica, entre cometes, perquè, bueno, sí que és pacífica, perquè el que fan és passen, el Brasil és, com deies, un país continent i hi ha grans extensions de terra. El que fan és posar-se al costat de la carretera d'un gran latifundi i acampar allà, no com ho fem aquí, que acampem les places catalanes amb tendes del Queig o de Decathlon, sinó allà, doncs, ho fan amb barraques de lona negra i en quatre branques. Aleshores, sota aquestes barraques, el que fan aquestes famílies és viure. Viuen allà i fan pous artesanals d'aigua, allà cultiven el que poden, també tenen algunes gallines, algun porc, i el que fan és començar a lluitar, començar a viure de forma comunitària per projectar, per començar a viure d'una forma diferent, on ja no existeix més el problema individual, sinó que el que existeixen són les solucions col·lectives.
Ja.
I és així, a través d'aquesta ocupació, que és pacífica, però deia que no era pacífica perquè s'obre un procediment judicial i aleshores el gran propietari de terra diu que aquests són uns invasors i que m'estan volent usurpar la meva propietat, tal. S'obre un procediment judicial que diu: aquesta terra és productiva o no ho és. Si determina que no és productiva, passa a ser distribuïda per totes aquestes famílies que l'estaven reivindicant. A Brasil, doncs, tenen la sort de tenir una Constitució de l'any 88, que en el seu article 186, si no m'equivoco, doncs diu que tota propietat de terra que no tingui una funció social, és a dir, que no sigui productiva, pot ser expropiada.
Com... I si és productiva?
I si és productiva, doncs és fantàstic, però realment aquella terra ha de produir aliments, ha de produir una vida per la gent a través dels aliments. Si no ho és així, fora. La propietat privada té uns límits, i com a límits la té la funció social de les coses, que això també és una cosa que la podríem aplicar aquí perfectament, amb tots els pisos que les quantitats de caixes i bancs tenen buits, no?, per exemple. Aleshores, si el jutge determina al cap de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anys, els que vulgui, els que consideri, si determina que aquella terra no compleix amb la funció social, la distribueixen i les famílies a partir d'aquí poden ja construir les seves cases i poden ja viure d'una forma molt més estable.
Heu pogut conviure amb aquestes famílies? És a dir, el vostre viatge en què va consistir? Des del Prat cap a on...
Des del Prat fins a São Paulo. I a São Paulo allí ens van atendre molt bé, ens van explicar una mica què era el moviment, i a partir d'allí, doncs, les 10 persones que viatjàvem, era una proposta que en aquell moment feia la xarxa de consum solidari també, doncs una vegada estem allà ens dividim en dos grups de 5 i 5, i un grup va cap a Mato Grosso do Sul, que és un estat que fa frontera amb Bolívia i Paraguai, i un altre grup se'n va cap a Goiás.
Perdona, i això qui ho distribueix, diguem? Aneu amb un guia o aneu amb una persona des d'aquí que controla tot això? M'agradaria saber una mica com es fa aquest viatge, com ha dit la Carol, des del Prat.
Clar, abans
o sigui, sortiu un grup amb un dirigent, per dir-ho d'alguna manera,
no,
com un guia.
No. Els viatgers que anem a viatjar, viatgem sols i solets, no hi ha ningú guia o ningú coordinador que ens estigui acompanyant. En aquest cas sí que anteriorment la xarxa de consum solidari, que ara ja no realitza aquests viatges, els organitza Sodepaz, doncs sí que ens havia preparat i sí que ens havia explicat una mica les rutes i tal, i com a adults que som ens desplaçem nosaltres solets. Aleshores arribem al Prat, ens trobem tot el grup i viatgem junts fins a São Paulo, i és allà on ens proposen dividir-nos en dos grups, perquè 10 persones és molt més difícil despassar-se, i això, dividir-nos en aquests dos grups i anar a Mato Grosso do Sul i a Goiás. Una vegada estem a Mato Grosso do Sul, allà ens expliquen les característiques concretes d'aquell país, d'aquell poble, per dir-ho així, i comencem a fer una ruta, que la primera parada és una escola, una escola agrícola, una escola agrícola on no només hi ha nens i nenes, sinó també hi ha adults que doncs, es formen, ja sigui a nivell tècnic, ja sigui per ser mestres, i són persones que formen part d'aquest mateix moviment, que és un moviment social, com deia abans, de masses, i que està a tots els estats del país, i és molta gent, hi ha com uns 3 milions de persones que formen part d'aquest moviment social. És a dir, que hi ha una gran família de l'MST, d'aquest moviment sense terra. La primera experiència és aquesta convivència en aquesta escola agrícola. Passem això uns 4-5 dies i després anem a visitar el primer acampament, que és aquesta realitat dura, molt dura, perquè si plou doncs et mulles, perquè les barraques aguanten fins al seu punt, però també gotegen. Si fa fred, doncs fa fred de debò. Si fa calor, fa calor de debò, i etcètera, etcètera, no? Però al mateix temps, aquestes dificultats més tangibles se superen amb el recolzament mutu que es donen a aquestes famílies, no? En actes molt solidaris i quotidians, amb l'esperança de viure millor, amb l'esperança de que estan lluitant de forma col·lectiva per una cosa que desitgen per les seves pròpies famílies, però també les desitgen pel benestar de la resta de persones que estan allà, no? Perquè elles saben que soles estarien en una favela, estarien mal vivint. Aleshores és una lluita que l'estimen perquè és així, col·lectiva.
Quan dius visitem una escola o visitem el campament, la vostra voluntat d'apropar-vos al màxim a aquesta població i fins i tot formar-ne part durant el temps del viatge, és a dir, ja no sé l'estranger, no?, que visita, però això s'aconsegueix o sempre hi ha una diferència?
Home, a l'inici, quan... Clar, nosaltres no parlàvem portuguès o brasilè d'entrada.
Clar, és una barrera ja de primera, no?
Clar, aleshores la primera cosa que aprens allà quan arribes és poder parlar més de vegades, és a dir, pots parlar més a poc, perquè clar, el portuguès sí que s'assembla al català i al castellà, però fins a un cert límit. I si ha hagut parlar ràpid ja és molt més complicat. Aleshores, d'entrada és poder entendre completament el que t'estan dient i després poder-te expressar, no? Però bueno, per sobre de tot està la voluntat de comunicació, i això és el que et fa ser capaç de comunicar-te, no? Una vegada superes aquesta frontera de la comunicació i potser gesticulant i intentant traduir alguna paraula o inventar-te-la, doncs aquí arriba un punt que clar, tu ets el turista, tu ets el viatger, tu vens de fora a conèixer, però quan passa un temps i passes un temps amb una mateixa comunitat, doncs ja comences...
Slamic.
A ser el col·lega, l'amic, el company. Tampoc us pretendre que en el mes que estiguis allà ja siguis un mes, no? Perquè tu saps que tens un dia d'arribada i un dia de sortida, i per tant has de ser conscient que allò és un viatge, i per tant si tu vols ser un mes hauràs d'estar, si vols ser un mes no temporal sinó de ser un mes de persona, un camarada més allà,
sí.
Doncs has de passar molt més temps, no? Perquè tu pots conèixer una persona i estimar-la molt en un mes, però realment si vols ser un mes, doncs has de compartir moltes més experiències i dificultats amb aquelles persones.
Jo et voldria preguntar, està clar el que ells t'aporten a tu, això està claríssim, molt, però què els hi aportem nosaltres a ells amb aquest mes que tu dius que estem? Jo crec que a part d'una mica de divulgació, poca cosa més, no?
Ells se senten molt valorats.
Sí?
Se senten molt valorats.
Vols dir que l'aportació nostra anar allà per ells és molt forta?
Per ells és molt forta, i també és els dir, hola, tu que vens de les Espanyes, no? De l'estat espanyol, que vens de Barcelona, hi ha diferència. No, espanyol ran, nada, català, català en tot cas. I bueno, ja en dient com a català. Però sí que els hi donen molta importància aquest acte, no? D'apropament humà, i dius, hosti, tu que vens de tan lluny, que t'has creuat tot l'oceà, vens aquí per visitar-nos amb nosaltres. Realment sí que és un acte d'amor, ells ho entenen així, no? I per tant sí que els omple, sí que els fa feliços que els vinguin a visitar, no només per la pura visita i pel conèixer el Damià o conèixer la Gemma o conèixer qui sigui.
Suposo que els hi deu donar força, no?, per seguir amb aquesta lluita.
Exacte,
no?
Exacte, i que té una transcendència més allà del seu àmbit local, que saps que després a Barcelona tens un company, tens una amiga, i que aquella amiga, aquell company, en aquell moment que tu necessitis, també en farà difusió, també tindràs el seu recolzament. És a dir, que de mica en mica, també a través d'aquestes visites, es van crear...
Està com una xarxa.
Una xarxa, una xarxa efectiva, que saps que després, si necessites ajuda, si necessites difondre alguna cosa, si vols convidar i fer una festa, doncs saps que tens allà unes persones.
I que parlem de festa, em sembla que has portat una música bastant festiva, no? I que es tractava de Brasil.
Sí, així és.
Doncs, si us sembla, escoltem.
Alô, meus companheiros do Movimento Sem Terra. Que prazer poder participar de projeto de tanta dignidade. Diz, vai. Chora, viola. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, numa educação decente, pra um novo jeito de ser. Diz! Pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Ter uma escola em cada canto do Brasil, um novo jeito de educar pra ser feliz. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente, dá um novo jeito de ser. Pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade cartilha do ABC. Juntar as forças, segurar de mão em mão, numa corrente em prol da educação. Se o aprendizado for além do beabá, todo menino vai poder ser cidadão. Se o aprendizado for além do beabá, todo menino vai poder ser cidadão. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente, dá um novo jeito de ser. Diz! Pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade.
També m'ha encantat la música.
T'ha agradat?
Molt, sí, sí, molt, sí. Molt amena, molt festivalera, eh?
Veu compartir moments així de festa amb la població?
Sí, 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 sí. En Brasil, els brasilers, les brasileres, per moltes dificultats que passin, sempre tenen un somriure als llavis. Això també ho podem dir de poblacions africanes o d'altres indrets, però realment és així.
És molt espontani, és a dir, no són necessàriament festes organitzades,
no,
o així, no?
Ni molt menys.
Durant el dia que associen tot un esperit festiu a...
Sí, de per si ja som contents i després, doncs, quan s'apropa el cap de setmana, doncs també tenen ganes de reunir-se i com la cultura popular realment està viva, no? Aquí potser a la cultura sempre és de pagament, sempre no, eh? Però moltes vegades hem de pagar per accedir a un concert, per accedir a un recital de poesia, per entrar a una obra de teatre, no sé què, quan no, quan tots podem ser actors, quan tots podem ser cantants, quan tots podem ser músics, no? Tots podem ser contacontes. I allà, doncs, com no tenen aquests recursos i tampoc no és qüestió que facin un viatge de 300 quilòmetres per anar a la ciutat i accedir a un teatre, doncs allà
s'ho fan ells solets,
s'ho fan ells i posen música i s'organitzen uns concerts genials on tothom balla i tranquil·lament, doncs, això, tothom balla amb tothom i no hi ha cap problema de dir, ei, tu què vols que estàs ballant amb mi? No, no hi ha aquestes coses que a vegades nosaltres tenim de dir, ah, si tu, és que si tu balles amb mi, ja, això ja significa que vols algú
ja,
més, eh?
Ja. Per tant, en l'àmbit artístic també el turisme responsable pot oferir una bona oportunitat d'intercanvi artístic, no? De conèixer les tres respectives tradicions i...
Exacte, sí, 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 és una bona forma de conèixer realment això, la música autòctona, la cultura popular de la gent, i és interessant perquè realment aquest tipus de cultures són espontànies, són vives, són participatives i són reals, no? No tenen una hora d'inici i una hora de final. No s'han de pagar, no s'ha de comprar el servicaixa, una entrada. No,
forma part de la vida.
De la vida.
I a part d'aquestes escoles que heu visitat i aquests petits campaments que es produeixen, quins altres llocs es poden visitar?
Vam visitar una escola, vam visitar un acampament que, com dèiem, té aquestes condicions de vida, i després, el següent pas, després de l'acampament, ve l'assentament. És a dir, una vegada doncs, ja les famílies poden construir-se les seves cases. I és aquí on també veiem com aquestes famílies ja poden realment a començar a cultivar aquestes, per exemple, 12 o 15 hectàrees que tenen, i com s'organitzen també de forma col·lectiva en cooperatives per poder treballar millor aquesta terra, i si cal doncs, comprar un tractor, comprar-lo entre tots. No? És a dir, que vam visitar com diverses fases d'aquesta lluita per la vida, per la terra, per la sobirania alimentària, per la sobirania popular en la que estan lluitant aquest moviment. Va ser un viatge molt interessant, un viatge que per moltes persones que el realitzen sempre té un viatge de tornada. En el meu cas particular, doncs, també vaig estar visquent allà 2 anys, i és una experiència que sempre mantinc i que sempre està viva en mi, i que sempre dic que el Brasil està ben a prop.
Gairebé podria ser la conclusió, no?, d'aquest programa. Brasil queda molt a
queda
prop.
Queda
molt a prop. Aquests territoris, aquests pobles que visites d'aquesta forma ben propera, queda ben a prop.
I donem la benvinguda també a tots els brasilers que viuen aquí a Barcelona i amb qui volem compartir la nostra cultura.
Altres viatges que podem realitzar aquí al nostre mateix barri, no?, picar les portes dels veïns i veïnes que tenim d'altres indrets i conèixer-nos també així.
Sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies, Damià, per aquest nou viatge, i segurament que tens i d'altres destins que podem descobrir gràcies al turisme responsable, que és una manera que ens agrada doncs, per viatjar.
Poder compartir amb el Damià també, no?, tots aquests llocs
i
que
tant.
Tenen un missatge diferent als que estem potser acostumats.
No? Estàs benvingut.
Gràcies, ja un plaer estar aquí.
Moltes gràcies, farem d'altres programes sobre aquest tema. Bé, doncs ens trobem la setmana que ve, vosaltres també
així esteu serà.
Molt benvingut, i si voleu doncs, compartir el vostre viatge podeu contactar amb nosaltres a través del 93 298 19 19. Ara mateix ens deixeu amb els contes del món que ens expliquen els nens de diverses escoles, i ens trobem la setmana que ve. Moltes gràcies Marc.
Fins la setmana,
fins la setmana que ve.
Ànimes beneïdes. Havia una pregunta, perquè una vegada a l'any treus una esprema i un rosego de pa al carrer?
Per una llegenda molt antiga. És com si fos una tradició.
I em podries explicar aquesta llegenda?
Vinga, d'acord, te la vaig explicar. Mira, comença així.
Contaven els mesbres del lloc que va existir una família d'una mare, un pare i 2 fills. Eren molt bons, però molt pobres. No tenien absolutament res, ni per menjar. Diuen que aquesta família tan desgraciada es van morir, i no de vells, sinó de fam i de fred. Explica la llegenda que en l'aniversari de les seves morts, la gent treia a les portes del carrer una espelma encesa amb un rosegó de pa, perquè descansessin en pau.
I aquesta és la història? No ben bé, segueix, però amb l'oporú que ets tu, t'espantaràs.
No, segueix, segueix.
D'acord, continuaré.
També es diu que a les nits fredes i tenebroses d'hivern, quan tothom està a casa seva, venen pels carrers totes les ànimes en pena, que, per un motiu o altre, no troben un lloc on poder descansar en pau. Vinga, estimat, apaga els llums, que ens anem al llit.
No, mare, has de deixar una llum encesa cada nit, recorda, i així les ànimes no entraran.
Manel, què diu aquest de les ànimes?
Ah, sí. El meu pare li ha explicat una llegenda d'Andalusia i ara està espantat.
Pare, pare, avui quin dia som?
Som 24 de maig.
Mare, em deixes un rosegó de pa i una espelma encesa? Per què?
Perquè si no les ànimes entraran a aquesta casa.
Au, no dic ximpleries.
Vinga al llit, que si no les ànimes sí que vindran.
Sí, tens raó.
En aquestes ànimes en diuen ànimes beneïdes i diuen als més vells que quan se t'oblida alguna llum encesa, a elles els serveix per il·luminar el seu camí i així mateix ho agraeixen no entrant a aquestes cases la llum tenen encesa. Per això aconsellen als grans mai anar-se'n al llit sense deixar una llum encesa. Les ànimes beneïdes t'ho agrairan o no?
Ara sí que he acabat.
M'ha agradat molt, avi. Ara ja no tinc por.